Ja sabeu que aquesta setmana hem dedicat un espai del nostre programa a la literatura, als llibres, que d'aquí ben poc celebrem el seu gran dia. Perquè comença i acaba. Tanquem aquest capítol de Sant Jordi, com dèiem, amb un escriptor molt jove, amb molt de talent i amb molta projecció, Marta Jarque, i avui hi poses la lupa.
Exacte, avui, ara ho deien els Manel, és una bona oportunitat per parlar amb ell. Escriu poesia, té un premi a Ausiàs Marc i en regala també novel·les fascinants com La pell del món. De fet, és la seva segona novel·la després de La mort lenta. Xavier Mas Craviot, hola de nou, com estàs?
Hola, com esteu?
Si no m'equivoco, parlem amb tu. Tu ets a Bristol, a la universitat. No sé si... Bé, em sembla que hi fas de professor i no sé si els has explicat alguna cosa sobre aquesta tradició de Sant Jordi que tenim aquí a casa nostra.
Sí, tant. Cada any els explico la festa de Sant Jordi. A més, és bonic perquè compartim patró, no? Perquè Anglaterra també és Sant George. Per tant, és una connexió molt bonica que es fa una mica entre els dos països. I sí, sempre els explico, i a més els agrada molt, no? Sempre els recomano que, ostres, que si tenen l'oportunitat d'anar a Catalunya, a Barcelona, no? Per Sant Jordi és una oportunitat meravellosa de veure la ciutat, doncs, plena de vida, plena de roses, de llibres, no? I els crida molt l'atenció.
I és aquesta Barcelona i aquesta Catalunya la que ens agradaria, no? Que doncs, tots els turistes del món o tots els visitants del món doncs, tinguessin l'oportunitat de veure i de descobrir. No sé si també a la Universitat de Bristol feu una mica de mercat de llibres i regaleu roses també, o això ho deixes pels cursos que venen?
No, ho celebrem d'altres maneres. Per exemple, ara hem organitzat un recital de poesia catalana el 27 d'abril a la universitat i el 29 n'hi ha un altre a Londres. Vull dir que al final la literatura catalana també la fem present a través d'altres plataformes i és una mica la nostra manera de celebrar Sant Jordi des de lluny. I llavors a classe, evidentment, doncs, també ho celebrem a la nostra manera, parlant de la tradició, recomanant-nos llibres. Sempre trobem les maneres de mantenir una mica viva la festa, almenys des del Regne Unit.
Molt bé. Xavier, a veure, fa unes setmanes parlàvem amb tu, ja ens presentaves Patemo, aquest manual de català per a boomers i millennials. Avui, canvi de registre completament amb aquest La pell del món. Tu ets un home de contrastos. Em sembla que tu t'avorreixes ràpid i t'agrada doncs, tocar moltes tecles.
Sí, m'agrada fer coses diferents sempre, intentar no estancar-me. Llavors, m'agrada doncs, tenir diversos projectes oberts, canviar d'etapa sovint, i també a l'hora d'escriure. No? Al final, de vegades, la idea que tens o l'obsessió que tens en aquell moment doncs, et demana una forma concreta i potser trobes que el vehicle més adient és la poesia, però d'altres vegades no? Tens ganes d'explicar una història i allò et demana doncs, d'anar en forma de narrativa. I llavors, clar, entremig hi ha tot el tema del com ho diria, l'argot juvenil i el Patemo, que també ha estat molt divertit perquè al final també és mirar-te la llengua des d'un altre punt de vista, des d'un altre prisma, que no és el mateix que quan escrius poesia o quan escrius novel·la.
Clar. I amb quin projecte has gaudit més? Ara també parlaves de poesia, també aquests manuals com el Patemo, o ara escrivint aquest La pell del món, suposo que el procés creatiu també és molt diferent. Amb quin gaudeixes més?
És difícil, gaudeixo molt amb tots, perquè al final m'ho passo bé escrivint. De vegades m'ho pregunten, tu pateixes escrivint? I quan hi penso, sempre crec que potser hi ha un punt de patiment en les fases inicials, no? És a dir, quan tu tens tota la idea al cap, tens tota l'estructura, tota l'obra muntada al cap, i t'agradaria bolcar-la automàticament al paper, no? Però de vegades veus que en aquell trànsit del teu cap a la pàgina s'hi perden coses pel camí, perquè al final mai és un reflex exacte del que tenies en ment. De vegades també està bé que sigui així. Però aquí és que hi ha un punt de patiment i de frustració, de voler-ho bolcar tot tal com està. Però llavors la fase de poliment, no? D'allò retocar cada imatge, cada metàfora, cada paraula... Jo m'ho passo molt bé en aquesta fase de l'escriptura. És un gaudi.
Deies que tu pateixes escrivint, i val a dir que amb aquesta La pell del món hem gaudit molt, però també hem patit una mica. Una novel·la, jo diria que no és apta per tots els públics, perquè, a veure, tractes d'aquestes barbàries quotidianes, com dius tu, i s'ha d'estar una mica entrenat emocionalment per entendre aquest univers dels personatges que hi apareixen, perquè més relata situacions molt angoixants i molt dures.
Clar, és una història molt dura, però al final tampoc hem de perdre de vista que això també és un reflex d'una realitat, que és el nostre entorn, i és més present del que de vegades ens podem pensar, no? Vull dir que al final moltíssima gent pateix situacions com aquesta i evidentment doncs, és un gran turment, no? I és una cosa que carregues tota la vida, no? Quan has viscut una situació familiar molt complicada. Llavors, clar, jo tenia moltes ganes de reflectir això en la novel·la, és a dir, que aquest patiment dels personatges fos una constant, perquè al final també ho és en les persones que viuen aquesta mena de situacions, no? Llavors, clar, inevitablement això també es trasllada al lector, que viu les experiències amb els personatges, però no només les experiències, sinó també els seus records, les coses que pensen, les coses que diuen, que de vegades ens poden semblar fortes com a lectors, però clar, és el que diria i el que pensaria una persona que ha viscut unes determinades vivències.
Clar, saps quin problema hi ha amb tot això que expliques, Xavier? Que ho escrius tan bé i d'una forma tan... És veritat, tan sincera, que és difícil estar constantment recordant-nos que això que expliques és una novel·la, és a dir, una ficció.
Clar, i la manera explicar-ho també, és com dius, és molt important per mi, més amb temes que són tan potser delicats, no? La manera de treballar el llenguatge. Al final el llenguatge és la matèria primera en què treballem, la gent que escrivim, no? I això sempre ha d'estar al servei de la història, de la idea, dels personatges. Per tant, era una obsessió que tenia des del principi. De quina manera puc explicar això? Quina veu puc donar jo als personatges i a la veu narradora per explicar una història tan dura? I el que sí que tenia moltes ganes de fer també, relacionat amb la veu, això que et deia, és tenir diverses veus. És a dir, és una novel·la que juga molt amb les tipologies textuals, amb els formats, no? És a dir, hi ha fases de la novel·la que són enregistraments que tenen els protagonistes amb els seus respectius terapeutes, gairebé com si fos a moda de teatre. Llavors hi ha la veu narrativa, però ells també parlen, no?, sobre les pròpies vivències. Llavors és interessant, o a mi m'interessava molt, explorar com unes mateixes vivències, a partir d'aquestes vivències, creem un relat, no?, per explicar-les. Llavors els personatges s'aproximen a aquests fets, no?, des de la vivència més despullada, si vols, com els van viure aquests fets, però també des dels records, no?, perquè no recordem les coses com les van viure. I en última instància també m'interessava explorar un últim estadi del relat, que és com expliquem les coses que hem viscut. No? Al final les coses no les vivim com les recordem, ni les recordem com les expliquem, ni les expliquem com les van viure. Són tres relats diferents i això és una cosa que explora molt el llibre.
Per tant, la veritat absoluta, Xavier, no existeix. Tampoc, i el teu llibre potser n'és la prova més evident, no?, perquè expliques aquesta història dels dos germans, no?, el llibre està dividit en tres parts. Les dues primeres doncs expliquen la visió de la germana, la segona del germà. Clar, no són visions oposades, però sí molt diferents d'una mateixa història, dolorosa, però la mateixa història.
Exacte, és una novel·la que juga molt amb la fragmentarietat, no? El lector va tenint fragments de la vida d'aquests personatges, però mai en té la imatge completa. Però a mi em sembla que així també és com vivim, en fragmentarietat. Tu al final vas veient trossets de la vida de tothom, però mai pots fer-te la imatge completa de res, ni tan sols de la teva pròpia vida, no? Llavors, clar, el fet que hi hagi aquestes dues perspectives, no?, aquests dos punts de vista sobre uns mateixos fets, també fa que entenguis els personatges d'una manera diferent, perquè potser quan comences el llibre amb les experiències de la germana i el punt de vista de la germana, jutges el germà per moltes coses, però després quan el germà, no, quan la història focalitza en el germà, acabes de completar una mica el relat i entens moltes de les coses que no entenies amb el relat de la germana.
I empatitzes fins i tot, no?, amb el germà Xavier. És a dir, que situacions que veies completament inversemblants i terrorífiques, d'alguna manera entens perquè el germà ho feia, no? I això també ens posa en una situació... És a dir, ens fa replantejar moltes coses.
Clar, exacte. Al final, tenir la imatge completa de les coses ens ajuda a entendre els altres. Mm. I, de fet, un dels problemes que tenen els protagonistes, i més que problema, gairebé diria que és una càrrega, un turment, és el fet de no saber moltes de les coses que han viscut, no? Perquè ells tenen la vivència molt, molt clara, però tenen la seva pròpia experiència. Els falta acabar de completar el relat, no? Per mi, és una novel·la que, en certa manera, explora la noció de la comprensió, d'entendre el que han viscut i de fer alguna cosa amb això que han viscut. Clar, quan tu no tens la imatge completa de tot el que has viscut, és molt difícil poder fer alguna cosa amb allò, no? Perquè ho vas traginant tota la vida, ho vas arrossegant, i aquesta incompletesa et genera una frustració. Hi ha coses que no sé per què passen aquestes coses, no? Uh-huh. És aquesta necessitat d'entendre que tenen els protagonistes tota la novel·la.
Exacte, aquestes situacions que tu narres, la història, per ubicar també els nostres oients, doncs una història de dos germans que des d'una habitació d'hospital, una habitació blanca i trista, observen la mort de la seva mare, no? I al llarg del llibre es van desgranant o anem coneixent alguns detalls de la infància dels dos germans, infàncies doloroses, plenes de solitud, angoixa, vergonya, i que d'adults, Xavier, d'alguna manera, tampoc som capaços de superar, no? És a dir, ens van fer mal de petits, aquest dolor se'ns enquista a la pell i, curiosament, ens acaba marcant la vida sencera.
Clar, exacte, això és moltes vegades així. Fets que vivim quan som petits, durant la infantesa, durant l'adolescència, condicionen per sempre més la nostra manera de mirar el món, de relacionar-nos amb el món, amb la realitat, de relacionar-nos amb els altres i d'entendre'ns a nosaltres mateixos. Llavors, això era una cosa que volia deixar molt marcat, el fet de com una vivència ens posa un filtre al davant dels ulls i ja no sabem relacionar-nos amb el món sense aquest filtre, sense aquesta lent. I això també es relaciona una mica amb la mort, no? És un tema també important en la novel·la. Clar, quan una persona mor, et sembla que tot el dolor que t'ha fet passar aquella persona desapareixerà, perquè aquella persona ja no hi és. Però no, el dolor, tot el que t'ha fet viure, queda viu, queda amb tu, per molt que aquella persona ja no hi sigui, no?
Mm-hmm. És molt interessant. De fet, la mort i també la família és un dels pals de paller d'aquesta novel·la. De fet, llegint el llibre, ho pensava, no? Els amics s'escullen, allò que es diu, els amics s'escullen, la família no. I de fet, els germans del teu llibre i els seus pares pateixen, ho dius tu, pateixen la seva companyia. No sé si, des del teu punt de vista, cal aprendre a conviure-hi amb la família o també està bé deixar-ho estar i anar-se'n a viure ben lluny del poble, per exemple, a París. És a dir, tu creus que hi ha un moment a la vida que hem de dir, tiro la tovallola, intento començar de nou, encara que no superem del tot aquest dolor?
Clar, jo crec que en el llibre també veiem dues maneres de reaccionar a això, no? La germana fa el que has dit, no? A marxar lluny, anant a una ciutat immensa com és París per deixar enrere la família i tot el que ha viscut, o això és el que es pensa ella, perquè ella, en el fons, segueix una mica el cliché de dir, me'n vaig a una ciutat gran on no em coneix ningú, on jo pugui immergir-me en aquesta massa de gent, ser anònima, que el meu nom no signifiqui res. Però, clar, és una fal·làcia. Al final, ella seguirà havent viscut el que ha viscut. No hi ha manera d'escapar-ne. En canvi, el germà el que fa és una mica crear una barrera protectora, una membrana de protecció, però ella es queda, no? Però ha creat una mica aquest espai, que és una mena de bombolla, on se sent protegit, no? I aquest estancament, en certa manera, l'entén com un lloc segur. Per tant, són dues maneres de reaccionar davant de la família. Clar, vivim en societats que encara, en certa manera, sacralitzen molt els lligams de sang, no? El fet de compartir sang amb les persones amb qui t'ha tocat viure encara està molt, molt venerat, no? La família, la noció de família, molt, molt idealitzada. Quan realment, per a molta gent, la família pot ser un infern, no? I de vegades necessites escapar-ne. Però, com dius, no podem triar la família. En canvi, sí que triem els amics. I aquestes condicions fixades, que ja venen d'entrada fixades, m'interessen, no? Perquè al final els personatges els poses en unes circumstàncies que no poden poden canviar i com reaccionem davant d'això, què podem fer.
Dius escapar d'aquesta família, Xavier, i la manera que troben els dos protagonistes del llibre és a través del terapeuta, fent teràpia, uns diàlegs molt interessants també que llegim al llarg del llibre i que reivindiquen, no?, aquest paper terapèutic i la idea de parlar d'aquests problemes també per intentar, mica en mica, anar-los deixant enrere.
Clar, jo crec que el que es fa una mica en la novel·la és evidenciar la importància de verbalitzar les coses que hem viscut, de posar-hi paraules. Perquè a mi em sembla que quan posem paraules a les coses que hem viscut es fan més apamables, o almenys creem una mena de miratge que ens fa creure que entenem el que hem viscut i que, en certa manera, ho controlem. No? El fet de crear un relat sobre el que hem viscut ens dona un control, que crec que és important, no? Quan hem viscut un fet tràgic, traumàtic, em sembla que és important això, apamar-lo d'aquesta manera. El llenguatge ens pot ajudar a posar límits, no? Aquesta tragèdia que sembla que s'escampi per tot arreu, doncs, ostres, li poses la barrera del llenguatge, ho verbalitzes i crees un relat, i allò sembla que és més controlable. Per això els terapeutes tenen un paper important en la novel·la, no? Perquè ajuden els protagonistes a posar paraules allò que han viscut i a reflexionar a partir del que han viscut, però a través del llenguatge.
I tu també, la pell del món, estem parlant amb Xavier Mascravioto, has posat, has verbalitzat, no?, aquest dolor d'aquesta família que viu a un petit poble. Per cert, una novel·la, Xavier, que vas escriure durant 4 anys i que quan estaves a punt d'acabar vas decidir esborrar-ne gairebé la meitat. No sé com va ser aquest moment de desprendre't de tanta feina i refer la meitat d'una història tan rica i tan potent com aquesta.
Va ser un moment difícil. En aquell moment et sembla que és una decisió difícil perquè al final són moltes hores de feina, però no és feina perduda, no? Perquè al final, tot i que no hagi quedat inclosa la novel·la i ho acabis esborrant, tu ja has fet un procés i aquell procés després t'és útil per reescriure i refer. Però és veritat que ha sigut un procés molt tortuós i molt lent i molt difícil. Ha sigut una novel·la amb què m'hi he barallat molt. Abans comentaves la mort lenta, la meva primera novel·la. Va ser una novel·la que se'm va fer una mica a les mans. Va ser un procés molt orgànic, molt natural, molt fluid. En canvi, aquesta sí que m'ha fet batallar molt. Però per això, perquè de vegades en el procés canviava d'opinió sobre algunes coses. És una novel·la que també ha reposat al calaix durant bastant temps. I llavors, clar, quan la vaig treure del calaix, la feina de la meva editora, l'Eugènia Brogi, de l'altra editorial, va ser imprescindible, no? El fet de tenir una mirada externa, una mirada lúcida, com és la de l'Eugènia, i també fer una edició quirúrgica del text, no? És a dir, home, cada paraula ha d'estar mesurada, això es pot esporgar una mica, això, no?, aquella cosa més mil·limètrica de l'edició.
Ara parlaves de la teva primera novel·la, La mort lenta, que narra la vida de dos germans a qui se'ls moren els pares en un accident. Tu sempre dius, Xavier, que els que et coneixen més de prop, els teus amics, es fan creus que escriguis novel·les tan dures. No sé si la boira i el mal temps de Bristol t'estan canviant una mica el caràcter?
Jo crec que no, perquè segueixo escrivint coses d'aquestes. No, realment aquestes dues novel·les les vaig escriure abans de venir a Bristol. La pell del món almenys la vaig començar abans de venir a Bristol i abans de la pandèmia, fins i tot. Però sí que és veritat que la fase de poliment l'he fet sobretot a Bristol. No, però és el que dius. No és veritat que hi ha gent del meu entorn que em diu, ostres, quines coses que escrius i no ens encaixa gaire amb la teva personalitat, perquè ets un tio alegre, no?, vital. Però clar, jo també penso que al final, és el que dic sempre, la manera com vivim la vida al final tampoc té gaire a veure amb el que escrius, perquè el que escrius en el fons és un artefacte que funciona autònomament al marge de tu. Evidentment sempre s'hi filtren coses que has vist, coses que has viscut, coses que t'han dit, coses que llegeixes, coses que veus en pel·lícules, però allò funciona al marge de tu, no té res a veure amb la teva vida necessàriament, no? Però sí, trobo que, clar, hi ha gent que et diu, ostres, he llegit aquest llibre, m'ha agradat molt, però és molt trist, o però és molt dur, i et posen un però aquí. I jo trobo que, ostres, amb les històries dures també tenen el seu punt de literatura poetitzable, no? Tenen el seu encant estètic, si vols, no? Al final, el dolor no té per què ser sempre una cosa desagradable.
I aquesta, La pell del món, si m'ho permets, Xavier, és un artefacte, com deies tu mateix, que funciona molt i molt bé. Moltes felicitats per aquesta novel·la. Abans d'acabar, no sé si t'has regalat tu mateix o t'han regalat algun llibre per aquest Sant Jordi. A veure si ens pots fer alguna recomanació.
No. No recentment, perquè com que corro per Bristol, aquí és difícil trobar llibres en català, sí que en compro en anglès, però sí que l'últim viatge a Catalunya vaig fer unes quantes compres i dos dels llibres que vaig comprar van ser Els déus inaccessibles, del Miquel Àngel Riera, ha publicat a Edicions de 1984, que és una novel·la que m'estic acabant ara, i la veritat és que m'està interessant molt la veu, com s'explora la noció de la culpa des d'un dolor, des d'una autojustificació. És un llibre que recomano molt. I un altre llibre que vaig comprar, recordo, és el Demà i demà i demà, editat a Periscopi, però aquest encara no l'he començat. De fet, el tinc a Catalunya i tinc la intenció d'emportar-me a la Bristol ara quan torni després de Sant Jordi.
És un dels grans supervendes també d'aquests dies. No sé si serà també dels més venuts per Sant Jordi, aquest Demà, demà i demà. Però molt bones recomanacions, ens les apuntem. Ara que ja tenim llegit el teu, que també és obligatori, lectura obligatòria, Xavier Mascravioto, La pell del món. Moltíssimes gràcies per dedicar-nos temps, per eixamplar la cultura catalana també des de Bristol, i molt bona diada.
Moltes gràcies, bona diada.
Doncs interessantíssim, aquesta Pell del món. Gràcies per posar-hi la lupa a l'obra de Xavier Mascravioto. De fet, la Marta porta tota la setmana, tot el mes, no?
Tots els deures que em doneu, que em poseu, m'encanten.
Nois, arribem ja gairebé al punt de les dues. D'aquí res ens posarem el dia amb les notícies i amb Xavi Toscano i a l'Estel Migdia, però abans ens queden moltes coses a fer, millor dit, molts regals a compartir.